A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dimecres, com dic molt sovint, Equador de la setmana, per alguns. Avui tinc dos consellers de comú de parròquies veïnes, per dir-ho així. Començo per la més alta, i bueno, també per el més alt, perquè avui també tenim tertúlia amb gent d'alçada, per dir-ho així. Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies.
Sí, deia això perquè ahir tenia el Pere Baró i tenia l'Albert Casalduró i també el llindar de tertúlia era de 1,85 cap amunt,
sí,
o sigui
sí,
que continuem amb aquestes alçades.
Hi ha alçada a Andorra, la veritat és que ja tenim una bona mitja, em sembla.
I tant. I per fer-nos companyia aquí a l'estudi, David Pérez Casas, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Bueno, parlo que és veïna, perquè clar, la Massanes Caldes esteu a tocar.
Compartim padern.
Per dir-ho així. Bé, activitat política. Vosaltres en teniu, no entrarem en temes de comuns, encara que hi arribarem una miqueta més tard, potser, però bé, formacions polítiques, no diria que estan brotant com bolets, però bueno, hem tingut Virtus Unitas, hem tingut Pirata també, hem tingut Claró, ara tenim un recasament, per dir-ho així, entre Acció, el Pla. A mi em fa pensar una miqueta en un grup de rock, no?, que ara em separo, ara em torno a juntar. L'únic que em ve al cap que no s'han separat mai són els Rolling Stones. A partir d'aquí, sí, sí. Els Beatles, Genesis,
sí, els
Oasis, sí, podríem dir, mira, que serien els germans Gallagher, no? Per dir-ho així, els Oasis.
Jo te'n diré un altre, els Iron Maiden, que són molt fan. Aquests, mira, aquest any fan 50 anys, tu. I la veritat és que és fantàstic que portin tants anys, han canviat algun, bueno, el vocal sí que el van canviar, perquè l'altre es va posar malalt i tot, però no, 50 anys de carrera, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Aquí, bueno, 50 anys de carrer al Pla i Acció no els tenen, però cert que, bueno, seríem una miqueta...
El Pla, com... el Pla en portava 30, eh? Sí. Ara deuen estar 32, per ahí.
Ara Pla, sí, sí. No? Com us podia dir?
Sí, bueno, no, ara és Liberals Andorra, em sembla. Ara ja no és Pla, ara és Liberals Andorra.
Liberals Andorra.
Sí, sí, sí.
Bueno, tot això, dius, clar, torna a fer un paisatge polític, et dius, bueno, i qui agradarà aquí, per dir-ho així, a nivell d'electors?
Exacte. Sí, sí, aviam, jo a nivell del... d'Acció de Pla, que parlo amb coneixement de causa perquè he estat
correcte.
El militant i fins i tot vaig ser secretari d'organització del Partit Liberal a l'època. Després, quan va haver-hi la trencadissa, recordem el 2022, que vam fundar Acció, vaig ser també jo un dels fundadors i per parlar un plata, la veritat és que vaig sortir bastant escaldat dels dos partits per conseqüències diverses, la veritat. Però bé, de fet, i ja parlant des de fora, perquè en cap moment he tingut un retrobament ni pretenc retornar en aquesta formació, me n'alegro perquè era completament absurd el que va passar i realment si va passar aquella trencadissa era per un ball de noms, com passa a la grandíssima majoria i aquí a Andorra més, i un joc d'egos, de cadires, i finalment pues, bé, es veu que han trobat un consens per tornar-se a unir i... Per part d'ells ho celebro perquè realment no tenia cap lògica que eren dos partits que ocupaven exactament el mateix espectre polític de liberals. Els dos, recordem, formen part de l'ALDE, de la Internacional Liberal. Era bastant absurd que hi hagués aquesta separació. Per tant, bé, veurem com segueixen i veurem si a mesura que s'acosten les eleccions no torna a haver-hi bufetades per culpa dels noms, que és el que sol passar. Però bueno, això ens demostra que ja comença a fer oloreta d'eleccions, la veritat. Sí, sí, cada cop sentim més, com deies, més partits nous i més coses que ens fan pensar que hi arribem.
Això, el que estàs dient, Guillem, em fa pensar... Quan era canalla, llegia El cavall fort.
I tant.
I tenies doncs, els tebeos, per dir-ho així, i tenies el del califa, que vull ser califa en lloc del califa, de l'exegut, no? Dius, en política és una miqueta això, a vegades.
Sí,
dius.
Sí, sí, completament. I allà ho hem viscut en primera pell. Ostres, va ser una època complicada i que, de fet, a conseqüència d'això, jo et dic, vaig acabar tan escaldat que ara mateix estic completament negat a tornar a participar com a militant d'un partit. És a dir, ara estic d'independent i no saps lo feliç que s'està d'independent. És a dir, que de moment penso continuar una bona temporada, si puc, en aquesta situació, perquè sap molt greu veure com uns ideals i propostes que realment eren molt engrescadores passen en un segon pla quan hi ha aquesta lluita de noms. I no, a mi no m'agrada gens això, la veritat. No estic aquí per això.
Del que diu el Guillem, David, cert que per part teva, per al Comú dels Caldes, hi han hagut moltes divergències que han portat a algunes, diguem, situacions, I també a partir d'aquí dius, arriba un moment que dius ara vale, no? O sigui que primer decideixo jo el que tinc ganes de ser, a part que també pot influir la situació que dius, bueno, tinc ganes d'apartar-me perquè ja m'ho mereixes prou al cap.
Sí, sí, el que passa que, aviam, apartar-se vol dir fer un pas al costat i jo, en aquest cas, jo no l'he volgut fer perquè, bàsicament, perquè considero que estic allà per defensar unes conviccions, unes idees, un ideari que és el del meu partit i que no tenia i no he fet res perquè hagués de fer aquest pas al costat, no? Les divergències apareixen, doncs, bueno, com tothom ho sap, eh? I tothom que ha pogut seguir una mica el que ha anat passant succeint aquests mesos és conseqüència de jo em posiciono en contra de la censura, de l'exposició de la censura, i a partir d'aquí ha anat esclatant tot, no? Ara parlant una mica més enllà, el tema de tots aquests partits que estan apareixent en l'espectre del centre-dreta, dreta, amb unes eleccions que jo no les veig per enlloc, que les vulguin avançar, però tothom diu que sí, jo no les veig. A dia d'avui penso que el cap de govern, doncs, bueno, amb el tema de l'acord d'associació, el fet que sigui aquest acord d'associació sigui mixt, li ha donat una mica més d'oxigen i penso que no haurà de precipitar que hi hagi unes eleccions abans d'hora, no? I tots aquests partits que van apareixent, jo no sé, jo no sóc analista polític, però sí que m'ho miro des de la barrera, això l'únic que farà és disgregar el vot del centre-dreta i la dreta, que els altres, els que som centre-esquerra, ja ens va bé, no? Que hi hagi aquesta disgregació de vots, que vull dir que al final estic segur que s'acabaran entenent una mica, perquè una mica com deia el Guillem ara fa una estona, no? Al final, a mesura que el calendari electoral es va aproximant, fa que doncs, les tendències, al final hi hagin acords i que la gent, partits, grups d'opinió, es vagi posant d'acord al voltant de certs noms perquè pugui convergir una llista guanyadora, no?
Parlem d'eleccions comuns. És cert que tenim un sistema, diguem, organitzatiu de país amb uns comuns que tenen no diria un posicionament, però una representació i uns poders, diguem, molt més importants que, per dir alguna cosa, una Generalitat de Catalunya, per dir-ho així. Clar, ahir comentàvem a la tertúlia amb els convidats que dius, caram, és que ara la gran pregunta és quin país volem ser en el futur, no? O sigui, en aquestes consultes populars que es fan, aquestes trobades. Clar, arriba un moment que et dius, ostres, potser no estem dimensionant massa comuns de recursos i es podia mancomunar molt més,
molt
utilitzant més recursos, perquè tenim coses que estan multiplicades per 7 o sí, per 8, si agafem govern, no parlo de la parròquia del Pas de la Casa perquè fa part d'en Camp, però molta gent en diu la 8a parròquia, amb carinyo, i a partir d'aquí dius, ostres, dius, potser hi ha moltes coses que dius, evitem la septuplicitat, per dir-ho així d'una manera.
Exacte, jo, mira, i és curiós perquè sent conseller comunal, però sempre he pensat que hi ha moltes de les competències dels comuns que jo considero que s'haurien de mancomunar o formar part de les competències estatals, que no té lògica que hi hagi aquesta diversificat, més que res perquè estem a tocar i som molt, molt petits. Parlem d'urbanisme, per exemple. En urbanisme no pot ser que hi hagin 7 administracions, més la 8a, que és govern, que és la que marca la glòctu principal, però després que cada comú pugui fer absolutament el que vulgui amb els seus plans d'urbanisme. És a dir, és cert que el comú ha de controlar això, però des d'un prisma que hauria d'estar molt més ben regulat i molt més ben detallat per part de l'organització central, perquè llavors depens 100% de que t'arribi un comú que se li giri la castanya, torni a obrir el grifo, és a dir, no pot ser que sigui tan fàcil modificar un pla d'urbanisme a criteri de lo que pensi un comú en un moment determinat. Jo penso que, ostres, hi ha certs aspectes que s'haurien de blindar molt més perquè realment tingués un abast més nacional que no pas parroquial.
Sí, no puc estar més d'acord amb el que ha dit el Guillem. És a dir, jo també penso que les competències que actualment tenen els comuns en la immensa majoria dels casos, doncs, bueno, doncs estan el tema d'urbanisme, per exemple, que és un tema que la parròquia d'Escaldes en Gordany ens ha fet molt mal, a l'exemple de les torres, no? Doncs, bueno, jo penso que això s'hauria d'endreçar, aquestes competències s'haurien de retornar a lo que és que siguin estatals, perquè hi hagi una certa convergència amb la línia, no? I vaja, passa que a dia d'avui, recordem-ho tots, els comuns, si ens ho mirem una mica i fem una mica d'anàlisi, tenen, els podríem gairebé o gairebé comparar amb el que és un land alemà o bé gairebé una comunitat autònoma, a nivell de competències, vull dir que és que van molt enllà, no? Bueno, no sé, jo penso que això no descobreixo res, bé, perquè a més en el meu partit ens hem cansat moltes vegades de defensar-ho, que sí que és veritat que s'haurien d'endreçar les competències dels comuns i potser treure'ls en algunes de les que té.
Parlaves abans tu, David, de acord d'associació del cap de govern. Seria potser una aposta, diguem, molt valenta, dir, bueno, suposem que acord d'associació és mix, va a referèndum, el poble andorrà diu que sí, dius, perfecte, hi haurà un cabal comunitari que es tindrà que adaptar, dius, no seria el moment, però l'aposta és valenta, dir, bueno, però doncs, què reformem de la nostra Constitució per tenir aquesta visió de país que ens estem preguntant ara, de cara als 50 propers anys, quins són els punts de la Constitució que tenen que evolucionar, i en aquest cas, doncs, comuns, quines competències doncs, es poden adjuntar, mancomunar, deixar, diguem, a càrrec de govern o decisió final de govern, per justament no tenir doncs, una estructura tan pesada, per dir-ho així, i tan multiplicada per 7.
No, de fet, no cal anar ni a la Constitució, és a dir, la Constitució en el marc comunal és completament abstracte, és a dir, que el primer que et diu la Constitució és que les competències dels comuns quedaran, o sigui, seran delegades per la competència general i a partir d'aquí es farà amb lleis orgàniques i amb les lleis que pertoqui que es faran aquests traspassos de competències. Per tant, hi ha molta possibilitat per treballar aquest tema. I tornant una miqueta al que deies de l'acord d'associació i de les eleccions, un primer apunt que parlàvem abans de si hi haurà eleccions anticipades o no, ostres, si hi hagués una mínima possibilitat d'haver-hi, no estaria malament, ja no tant per tot el que està passant, per tot el que ja coneixem de la gestió de govern i de les conseqüències que està portant, però si no també una cosa que segurament estaràs d'acord, per intentar separar d'una vegada una miqueta les eleccions generals i comunals. Sí. Que això que estiguin amb 6 mesos de diferència, realment ja per part de la política i per part sobretot dels ciutadans, jo penso que és agotador, que no és democràticament sa que hi hagi aquest lapse tan curt per un plebiscit tan important com és una elecció general i una comunal. Per tant, ostres, si pogués ser el 2026, la veritat és que estaria molt bé per poder tenir almenys un any, any i mig de respirar una miqueta abans dels pròxims comicis. Sí. I bé, jo diria que es podria plantejar en aquest sentit.
Ara, et retorno la pregunta, perquè consellers de comú no fan consell general, per dir-ho així, però evidentment consells generals tenen un cert reflexe sobre els comuns també, per dir-ho així. No sé, potser és més fàcil juntar-ho tot i el dia que vas a votar poses 2 butlletes, tens el programa del comú, el programa del partit per les generals i fas 2 coses de cop.
Això ja seria bastant bèstia, sí.
Sí, això seria molt bèstia.
No, però jo considero que és important perquè realment la política comunal, i més amb les competències, com hem dit abans, que actualment té cada comú, ostres, és la política més propera que pot tenir el ciutadà, és aquell polític que es trobarà sí o sí al carrer i que més fàcil hi té accés, i jo diria que és molt important de donar-li el reconeixement i la importància que es mereix i juntar-ho amb unes eleccions generals. Això sí que penso que el que diluiria una miqueta aquest pensament d'aquesta importància que ha de tenir. Jo penso que quan arriben unes eleccions comunals ha d'haver-hi el retruc i la retransmissió suficient del que es proposa amb cada grup que s'hi pugui presentar perquè el ciutadà precisament vagi massa, completament informat a votar. Jo penso que aquí sí que és necessari que hi hagi clarament una diferenciació entre les eleccions comunals i les generals i sobretot amb un marge de distància suficient per poder respirar en aquest sentit.
Sí, jo també penso que s'haurien de separar en el temps, perquè si no sí que és veritat que venen molt seguides. Això el que provoca, doncs, com tu ben deies, Guillem, un cansament en la gent, és a dir, la gent... una campanya rere una altra, tan seguides, propostes que moltes vegades són recurrents. Bé, al final el que fas és una mica doncs, alimentar el descontent de la gent i l'abstencionisme, no? que a dia d'avui malauradament cada cop creix més, no? I ho veiem cada eleccions que el partit més important a dia d'avui a Andorra és l'abstenció, no?
Sí, perquè del que dius, David, és cerca de 30.000 persones amb dret de vot, i em deixo les engrunes dels picos que poden ser per arribar a 31.000, més els nouvinguts a la nacionalitat andorrana en plenitud de drets, que han sigut 400 i alguna cosa. Clar, es va sumant els possibles votants, per dir-ho així, però malauradament a cada general o a cada comunal el nivell d'abstencionisme és o el mateix o superior.
Aquest és el gran drama que penso que estem vivint actualment, que sap personalment molt greu, perquè Andorra, si sempre hauríem pogut estar orgullosos, és per això, perquè jo me'n recordo eleccions de fa 15-20 anys, índex del 80-85, algun 90, que dius, ostres, aquí sí, realment feia goig que l'anés, votés el que votés, però que la gent anés a votar. I nosaltres, per exemple, en el nostre grup, en aquestes últimes comunals, vam lluitar perquè això tornés a ser així i perquè la gent tornés a sortir a votar sabent que hi havia altres opcions, i ostres, igualment vam acabar amb un 50% i poc, a qual cosa és de les principals raons que més greu em va saber d'aquestes eleccions, i veient els resultats de tot Andorra, la tendència és general en aquest sentit. Sí, sap molt greu.
Del que dius tu, Guillem, és que a més, per d'una manera dius, no tenim una classe política, per dir-ho d'aquesta manera, amb una representació a anys llum de l'espectacle de teatral que estan fent a Espanya, per dir-ho d'una manera, o l'espectacle teatral que estan fent a França també, dius, és gent que trobes al carrer, accessible, per dir-ho d'una manera, o sigui, Espanya o França, no et plantegis trobar-te al cap de govern no, carrer, o sigui, que o comprar en una botiga. Aquí, doncs, per la idiosincràsia del país, és així, no? Caram, dius, la ciutadania tindria que tenir aquest interès per la gent justament que està al capdavant.
Completament d'acord. Jo és una cosa que sempre he defensat i sempre ho he exposat als quatre vents, de dir, ostres, aquí, jo diria que si féssim una estadística o un estudi de tots els ciutadans d'Andorra, estic seguríssim que absolutament tots coneixen o directament o a través d'una segona persona alguna persona que estigui en política activa actualment, entre comuns o govern o Consell General, que sigui. N'estic seguríssim que el que tothom, a través directament o d'una segona persona, té accés directe a un polític en actiu. Això, jo em sembla que deu ser dels únics països al món que deu passar. I penso que s'hauria d'explotar molt més això. O sigui, la gent hauria d'utilitzar molt més aquest recurs de qualsevol problema que tingui, qualsevol dubte, qualsevol suggeriment també, perquè, ostres, moltes vegades ens va bé als que estem en política que ens arribi des de fora aquests neguits que moltes vegades pues, no pots arribar a veure. Que la gent sigui molt més proactiva en aquest sentit. I precisament el que està passant és just el contrari. És cada cop hi ha el més desavinença ja cap a la classe política o ja cap al sistema en general. I això, la veritat és que a mi no em trenca el cor. Ostres, és difícil d'entendre.
Sí.
Aviam, una de les riqueses d'Andorra és aquesta, no? Que et puguis trobar el cap de govern pel carrer i el puguis interpel·lar, o un ministre, o un secretari d'Estat, o un conseller. Aquesta és una de les riqueses, no? El que és desconcertant és això, no? Pues que tinguem aquesta proximitat a poder interpel·lar a algú que estigui en responsabilitats de govern, o algú que estigui en un comú, o el que sigui, i paradoxalment al costat cada ho podem veure, l'abstenció i la desafecció cap a la política és més gran, i sobretot si ens anem en franges d'edat més baixes, contra més jove és la persona que vas a interpel·lar o que parles amb ells. Per exemple, hi ha un col·lectiu d'adolescents que s'informen tots a través de les xarxes o a través i no segueixen la política, no els interessa absolutament res, això, no? Tots els polítics són iguals, els és absolutament igual si és un centre-esquerra, un dreta, res, ho barregen tot, una cosa que a mi em provoca pues, una certa tristesa, no? Perquè, bueno, com dèieu abans, no? Vosaltres dos, no? Andorra, si sempre ha destacat per alguna cosa, és això, per elevats índexs de participació en les eleccions, que et puguis trobar la gent, que els puguis demanar, que els hi puguis dir els teus neguits quins són, i bueno, això no sé si és una conseqüència de cap on va el món, no? Que potser també és això, no? Que estem perdent una mica la nostra particularitat i la nostra riquesa en el bé de, no? Que cap on ens porta el món, no?
I del que dius, a més amb una certa, diguem, educació i respecte, perquè no agafaré el cas del senyor Mazón, que va ser increpat i que el va portar a dimitir el cap d'un any després a València, però que tu estiguis d'acord o no estiguis d'acord amb el personatge polític, si tens un neguit total, parles, expliques les coses, però mai, que jo sàpiga, ha arribat a dir no, hi ha hagut tal persona o tal personatge polític que s'ha fet increpar al carrer per alguna parròquia d'Andorra o del Principat per desavinències amb una decisió i tal.
No.
O sigui, això és una cosa, diguem, més que exemplar i remarcable.
Sí, jo penso que, aviam, la correcció, l'educació, afortunadament encara és un dels principis que està en la nostra societat, no? Però jo no he escoltat mai res als espectacles que estem sotmesos a través dels mitjans de comunicació que veus, sobretot a l'estat del sud, no? A Espanya, que és una olla de grills i no hi ha com agafar-ho, no? No, afortunadament això no ens ha arribat aquí i espero que no arribi mai.
Una cosa, que tinc un conseller de la parròquia de la Massana. Bé, s'ha decidit que, estic acabat de posar potser alguns matisos, els agents de circulació seran els primers a tenir càmeres de videovigilància, segons alguns criteris i situacions. Bueno, és un punt més que a vegades pot deixar la cosa molt clara de com passen els agents.
Sí, per suposat, això, tant a nivell de protecció i seguretat, tant del mateix agent com del ciutadà, penso que és molt oportú de poder-ho dur a terme. Això recordem que es va fer per acord de reunió de cònsols, és a dir, que el text aquest d'aquest reglament és consensuat per tots els comuns, potser hi haurà alguna diferència a remarcar entre cada un, però s'aplicarà el mateix text a tots els comuns i precisament marca el que deia, és que els agents no aniran tot el dia amb la càmera engegada, sinó que aquesta càmera s'engegarà amb causes justificades puntuals, que el que s'haurà de justificar el per què s'haurà engegat, el ciutadà haurà d'estar informat de que aquella conversa o aquell disturbi que hi hagi està sent enregistrat, els agents també portaran un distintiu que farà veure el ciutadà que porta aquella càmera. Jo penso que està bé, és un mètode que té la gent de circulació, és el que més a prop està de la ciutadania dia a dia i moltes vegades amb una feina poc agraïda i fins i tot increpada en molts casos. Això, el que deies dels polítics que no els increpen, els agents de circulació, t'asseguro que moltes vegades sí que els increpen. I també sap greu que sempre hi haurà excepcions, eh? Sempre n'hi haurà algun que actua amb un to més xulès del que li pertocaria, però a nivell general, com a mínim a la Massana, que són els que més conec, gaudim d'uns professionals fantàstics en aquest servei i se'ls ha de cuidar també i mostrar la categoria que en realitat tenen.
Del que dius, aquesta manera d'increpar la gent de circulació, dius, és que molta gent a vegades dius, no ha entès que el sisplau i el demanar-ho bé aconsegueixes més que si et poses de males maneres.
Completament, sí, és així.
I jo, per cas particular ahir, a la Massana, estava aparcant malament i venia gent de circulació, arribo, li dic, perdoni, hola, bona tarda, per començar, dius, en tinc per un minut i mig, que deixo això a tal lloc i tal. I ja està, dius.
Fantàstic.
Ara, si fas les coses, diguem, de qualsevol manera, dius, aleshores, dius, tampoc no és un incentiu deixar el cotxe aparcat de qualsevol manera, tampoc, però dius, bueno, si realment és poquíssim temps i tens la gent allà i ho expliques, exacte, fins i tot per la seguretat de tots és encara millor.
Sí, sí, per això, i tant, completament d'acord.
En fi, aviam com arriba aquesta, no diem, acceptació de la ciutadania de les càmeres i com s'ho prenen, perquè segurament hi haurà un retorn, això per descomptat.
Jo no ho veig malament, Jo és una mesura que a mi em sembla força, força bona. Vull recordar que a Anglaterra la policia, quan va fer una intervenció, activa la càmera. És a dir, bàsicament perquè no hi hagi cap problema, no hi hagi mai cap enfrontament, que l'administrat pugui dir que m'han fet això, que m'han fet l'altre, per protecció de la policia, per protecció de la persona. Jo em sembla una mesura absolutament brillant. Jo, de veritat, tant de bo es pugui traslladar en breu a les Caldes i a la resta de comuns d'Andorra, perquè jo penso que és una bona mesura.
Bueno, veurem com evoluciona i quins seran els comuns que aniran equipant-se a posteriori de la Massana. Anirem a publicitat i tornem a trobar el David Pérez Casas i el Guillem Forner aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Escolta bé, el sorteig del segon mini ja està de camí. Si tens la nòmina o pensió a Morabank, participa en el sorteig d'un altre Mini Countryman 100% elèctric All 4 el proper 11 de desembre. Encara no ets de Morabank? Domicilia la nòmina o pensió per entrar en el sorteig. A més, t'abonem fins a 500 euros. A què esperes? Tenir la nòmina o pensió a Morabank et portarà molt lluny. Consulta en les condicions a morabank.ad. Morabank. Tens un banc.
La tertúlia.
tornem a la tertúlia amb el David Pérez Casas i el Guillem Forner. Bé, una cosa que potser vosaltres no esteu assabentats, jo quan ho he vist m'he quedat bocabadat, tu com a advocat cauràs de cul, per dir-ho així, Guillem. Hi ha una aplicació que es diu Rèplica, que et crees, diguem, una parella virtual amb una intel·ligència artificial. I als Estats Units comença a haver-hi casos de divorci per històries extraconjugals entre la intel·ligència artificial i aquest avatar que t'has fet d'intel·ligència artificial de parella i la teva dona o el teu marit. O sigui que jo quan ho dic, dic que no m'ho puc creure.
A mi m'esclata el cap, ja,
és
això. Ja.
Simplement magnífic, o sigui, no es pot definir d'una altra manera. És magnífic que arribi a passar això a la societat. No sé, és el...
No sé quant de temps tardarà arribar aquí a Europa, però...
No, no crec que
digui
gaire, no crec que digui gaire. Aviam, jo sempre ho he dit, la intel·ligència artificial és una grandíssima eina de la qual molts ens podem beneficiar, però com tot, i sabent la societat moltes vegades i en molts sectors lo malalta que està en moltes coses, s'arriben aspectes com aquests de mantenir relacions amb intel·ligències artificials i provocar divorcis a través d'això. A mi em sembla que realment, ostres, m'agradaria assistir, per exemple, en un judici que es debatís un cas com aquest per veure les declaracions, veure els arguments, perquè deu ser hilarant.
És que del que estàs dient, ara em ve la cosa, és dir, que fas declarar intel·ligència artificial en el judici?
Clar, aviam, si hi ha hagut una infidelitat, ha d'haver-hi una segona persona. Si aquesta intel·ligència es considera persona, s'ha l'hora de fer-ho declarar. És que no hi ha més.
Però, a més, amb un hàndicap, perquè per el lletrat que tingui que defensar la part, diguem, humana, per dir-ho així, l'altre tindrà accés a una base de dades infinita de
sí,
respostes, cosa
sí, sí,
que
sí.
L'ésser humà no podrà.
No, t'enganxarà seguríssim, està clar. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, aviam si el Batlle o el president del tribunal també tindrà dret a una intel·ligència artificial per secundar-lo.
Avui mateix també he vist una altra notícia que també m'ha sorprès i, ostres, amb alguna mesura pot servir, no sé fins a quin punt és perillós o no, que també ha sortit una nova IA a Amèrica, que es veu que li proporciones una sèrie de dades d'una persona, d'un familiar teu difunt, et crea un virtual exactament igual perquè puguis dialogar amb ell i puguis reprendre la relació a través de... Bé, és a dir, que te la fa reviure en aquest sentit. Dius, ostres, potser utilitzar això com a mètode de teràpia per passar el dol, però clar, fins a quin punt? O sigui, és molt bèstia, no deixa de ser una enganyifa, però he vist vídeos d'això i és tan extremadament real que deu fer una impressió terrible veure un difunt, un familiar teu que acaba de morir, veure'l tornar a la vida i parlar-te de tu a tu amb les expressions que feia ell, amb les ganyotes, amb tot. Ostres, és molt bèstia. O sigui, on arribarem?
Sí, del que diu el Guillem, David, sabem que Salut Mental l'any passat 40.000 i escaig potser consultes. Sabem que a nivell d'Europa la salut mental també és un problema que preocupa molt les societats. Dius, al tanto que aquí ens hi podem fer mal, per dir-ho així.
Sí, no, i a veure, el tema de la salut mental és una cosa que cada cop va a més, no? Afortunadament, doncs la gent ja no té vergonya de dir que va a un psicòleg, que està sota un tractament d'un psiquiatre, perquè abans vull dir, fa anys enrere era tabú. Exacte,
sí,
era un tabú.
Ostres, estàs boig.
Exacte. I necessites un internament, i no, afortunadament les coses van evolucionant i la salut mental, doncs, ha passat de ser un tabú a ser una cosa que hem normalitzat i hem pogut parlar-ne i en parlem d'una manera tranquil·la, no? El tema de què parlàveu abans de la IA i tot això, a mi m'explota el cap, no? Clar, el que parlaves tu ara, Guillem, no? Algú que està, que sé, que ha perdut un pare o que ha perdut una mare i que li posin al seu davant algú que té els mateixos gestos, hòstia, no, jo no ho sé.
És molt bèstia.
És molt bèstia. Clar, no sé... Cada persona s'ho sap, no? Però, hòstia,
sí, potser, no
és,
ja et dic,
potser no és la millor manera, no? De superar
un dol. Però el millor en casos molt particulars, que realment aquella persona abans de morir doncs, va deixar alguna cosa molt important de dir-li. Allò per fer per passar de pàgina a última instància, ostres, potser pot haver-hi algun cas que es pugui aprofitar això. No ho sé, això és el ram de la psicologia que ho haurà de determinar realment en quins casos es podria aplicar un tractament d'aquest tipus per fer que aquesta persona acabi de buidar el que tenia dins de cara al seu difunt per poder quedar tranquil i passar de pàgina. Seria una possibilitat, però en termes generals és una brutalitat bestial. Ara, no m'ho imagino.
Del que dius, Guillem, pot ser, diguem, molt, no diria perillós, no? Però molt traumàtic d'un cantó de l'altre, perquè segons el que aquesta persona tenir encara potser dins a dir-li que no li ha dit, quina serà la resposta que farà,
la reacció,
la reacció que serà l'esperada o no. I a partir d'aquí pot ser devastador o pot ser, diguem...
Clar, i si s'utilitzés, hauria de ser amb aquesta finalitat de poder passar de pàgina. Però és que segurament si s'utilitza, serà molt probable que aquella pàgina quedi enganxada i dic, ostres, mira, puc continuar amb aquesta relació amb aquesta persona difunta, patapam, aquí em quedo. I llavors aquesta persona sí que ja no avançarà cap on ha d'avançar. No, no podrà passar mai a la vida al dol.
Per el que estem parlant... Estem quasi en pel·lícules futuristes que tens un assistent que et parla, que està a casa...
Ja hi som, ja hi som. No cal anar més lluny. Sí, i tal,
bueno, no arribem potser a l'època de Terminator, perquè si no hi acabem malament, però...
Potser hem arribat i no ho sabem, que el Terminator començava així. És a dir, amb l'Skynet, quan va començar tot això, ja havia arribat el moment i ningú ho sabia, fins que va petar.
Bueno, veurem. Una cosa sí que és preocupant, bueno, la societat va evolucionant, com deia vosaltres, dius, ja ningú té vergonya que diu que va al psicòleg, que va al psiquiatre, que té un tractament, el que sí, la tolerància en les diferències de condició sexual o de gènere, diversant, alerta que hi ha casos de transfòbies en el sistema escolar, dius... Caram, dius, amb la societat que estem i el segle XXI, dius que encara hi hagi reaccions d'aquest tipus, de no acceptació o de, no diria persecució, no? Però diguem d'assetjament, dius, no anem bé, encara hi ha passos a fer.
No, sempre, naturalment hi ha coses a millorar, no? Vaig llegir les declaracions que feia l'associació i bueno, em vaig quedar una mica amoïne, no? Perquè sí que és veritat que hi hagi aquest tipus de comportaments a dia d'avui en una societat que em vull creure que som una societat avançada i que, bueno, que no tots som neandertals, sinó que hem pogut evolucionar i integrar dintre de lo que és la nostra societat la diversitat i després les orientacions sexuals de cadascú, tot això. Penso que hauria d'estar com bastant més normalitzat i que a dia d'avui no fos un motiu de que t'assenyalessin, no? Bueno, hi ha coses per corregir des de tots els elements de la societat, des de tots els estaments, és a dir, des de les escoles, les famílies, bueno, tots hem de continuar treballant perquè això deixi de ser un fet i passi a ser categoria d'anècdota.
100%, sí, sí, tant.
I a més, amb els segons en quin moment de persecució que sigui o assetjament físic o en xarxes, amb tot el reguitzell que pot portar de judicis, denúncies i altres coses que, a part de fer-ho més públic, també sí, malauradament, que no afavoreix ni la persona que ho pateix ni la realitat de la situació.
De fet, quan hi ha casos així i aquesta persona es veu obligada a acudir a judici per demanar la protecció dels seus drets, com que diu, és una revíctima. Perquè ha passat el tràngol principal, que és aquesta discriminació, aquest atac, el que hagi sigut, i després això ho ha de reviure en seu judicial. Per tant, com més aviat es pugui eliminar aquesta llacra, abans s'acabarà amb això, perquè la víctima ha de tornar a passar pel mateix i és molt fotut per ells, tu diràs.
A part que el sistema judicial s'estava comentant fa uns dies que faltaven batlles, faltaven fiscals, perquè... Alguns han estat, en alguns casos ja, no podran tornar-se dintre, perquè ja, com ja han estat vinculats, es busca, doncs, direm, subministre exterior, per dir d'una manera, no? Si venen batlles doncs, espanyols, si venen francesos, per tenir aquesta, diguem, neutralitat de decisió. Clar, la problemàtica és que, en un cas així, per exemple, d'una persona doncs, que està revíctima, com dius tu, Guillem, dius, quant de temps pot arribar al judici fins que hi hagi...
Quan durarà...
Exacte, quan durarà, o sigui, quant de temps té que partir la persona encara
perquè
hi hagi, diguem, una sentència, per dir-ho així.
Correcte, sí, és així tal qual, i realment són casos molt... Ostres, són molt complicats de portar per això, perquè estàs parlant d'una vulnerabilitat extrema d'una persona que ha patit molt, i llavors, clar, quan al moment que li has de fer preguntes, que l'has de fer obrir, perquè realment t'ho expliqui tot, el construir aquest relat... Ostres, trenca el cor perquè, clar, li has de fer viure un altre cop aquesta situació.
Tornes a sotmetre la persona a un via crucis.
Sí, exacte.
Parlant de via crucis, alguns l'han tingut ahir, hi ha hagut la caiguda d'una plataforma de ciberseguretat que es diu Cloudflare. Bé, un 40% dels clients que té, entre altres, X, Amazon i altres...
ChatGPT.
ChatGPT, també, sí. Spotify, bueno, els hi fan publicitat. Dius, Déu-n'hi-do, estem venuts a la tecnologia, eh? O sigui que...
Completament. Estem absolutament venuts a la tecnologia. És a dir, jo que treballo en un entorn tecnològic, és a dir, el 95% de la meva feina la faig al núvol. Al núvol, ho tinc tot penjat al núvol. És a dir, el dia que ens cau la xarxa o que... Bueno, doncs tenim, jo què sé, ens va caure fa poc, va caure Amazon. Nosaltres tenim uns programes d'anàlisi que es diu QuickSize, que et permet fer anàlisis financers. Vam estar 2 dies aturats. Per tant, estem completament sota els designis dels hackers, bueno, és cap on s'ha anat, no? A dia d'avui no hi ha un altre.
El que dius tu, el factor còpia de seguretat i tenir amb disc dur però ja físic no és, a casa, ja no es fa.
Ja no és això, no, perquè tot sovint treballes amb fulls que estàs... Per exemple, jo estic treballant des d'aquí a Andorra, però un altre company està completant des de Madrid o des de Londres. O des de... Llavors, clar, són fulls que canvien
fulls convertits.
Que canvien cada 30
segons. I fins i tot per la nova llei de protecció de dades, moltes vegades, segons quines dades, no? Segons la seva sensibilitat, no pots fer aquesta còpia externa en un disc dur, perquè es considera vulnerable, això. Llavors, això és molt complicat, perquè jo el despatx de tota la vida, doncs de tant en tant, anava fent, pam, còpia de seguretat, ho tinc al disc dur, si em peta l'ordenador no estic tranquil, no sé què. Aquí ara hem de canviar el sistema precisament per això, perquè el disc dur és el més vulnerable que pot haver-hi, qualsevol pot agafar, sí. I a partir d'aquí s'ha acabat tot. Així que, sí, no. Hem passat d'un 0 a 100 molt bèstia en molts pocs anys, que... Tocava, la veritat és que tocava, perquè abans era insostenible com teníem els sistemes, però l'adaptació de les empreses, i més petites empreses, per exemple, com la meva, està sent dura perquè clar, no tenim el costum d'actuar d'aquesta manera.
Lo que dius,
la dependència que sí. Tenim.
La dependència i els costos. No, perquè, clar, ara, per exemple, nosaltres, pues, per tot el sistema, hem hagut de fer contractacions externes també, però per això, per qualsevol document que tenim directament quedi penjat amb una xarxa blocada, amb un no sé què, bueno, paraules claus d'aquestes que t'expliquen els informàtics, que no entès res, però clar, de tenir la carpeteta a l'ordenador, haver-ho de tenir tot en aquest sistema, també són llicències, són contractes...
Són costos afegits, sí.
Per empreses petites també és important, això.
Del que dius, a més, és que, molt bé, ho tens en un núvol, però quina garantia de seguretat tens el que hi ha en el núvol que no es pugui absorbir?
Sempre ho hem dit, el 100% no existeix. I normalment, per exemple, amb els que treballem nosaltres, que és Office, és el més, ja et garanteix un 99,9%, però el 100% és impossible que te la garanteixi. Sí, sí.
Bueno, veurem l'evolució, no? Però els temps futurs, qui tindrà la bola de vida? Aviam com van les coses. Bueno, temps futurs, l'AREP en té un per al davant, ha exhaurit les reserves de la venda de Vallbanc, necessita doncs un complement d'injecció de fons. Bueno, això és una cosa que et dius...
Que no acaba mai, això.
És un pou sense fons, per dir-ho
així. Sí, la veritat és que... Portem 10 anys, ja, des del 2015. Déu-n'hi-do, passa ràpid. I, bueno, no ho sé, poc més afegir amb això, la veritat.
No, és cert que, bueno, el tema del procés BPA, aquí ja ho vàrem dir en plan de conya fa pocs dies en una tertúlia, el que tingui la bona idea de fer una sèrie amb una plataforma digital, n'hi ha per fer uns quants capítols.
No, i tant. No. I per escriure 2 o 3 novel·les, també, Aquí... Perquè és que cada cop es va embolicant més i, bueno, i surten agents externs. Fa uns pocs dies ens visitava
el Villarejo,
el personatge sinistre que és el Villarejo, i dic sinistre perquè així ho penso, i va començar a dir coses, bueno, que alguns ja sospitàvem, no? però clar, no sé, és que és tot com recomboles, no? I cada cop tens la sensació que en lloc de tancar alguna pàgina se'n van obrint més, no? Al final dius, hosti, però quan el Guillem deia, fot 10 anys, però és que estic segur que en passaran 10 més i això no s'haurà resolt, perquè és que aquesta causa, es van obrint causes múltiples per tot arreu, i, bueno, això quan s'aturarà, no?
Ara, del que dieu, estem parlant de quin model de país tenim, quin model de futur volem, quin sistema de negoci, com tenim els drets d'autor, per dir-ho així, el cas BPA, dius, caram, aquí potser hi ha una manera de fer calés, també un fons de benefici afegir per l'Estat.
No sé, aquí potser el que va fer calés va ser el JC Flowers aquest, no?
També.
Aquest sí que va fer calés.
Per exemple, sí.
Aquest sí que va fer calés.
Bueno, no, no crec que surti un dia la, la, la novel·la o la telenotícia o el serial de BPA, però bueno, l'idea està en l'aire.
De la mateixa manera que ha sortit la de Boris, no sé si heu vist el documental o llegit el llibre, us el recomano perquè és realment excepcional. O sigui, la història que jo coneixia de Boris, del seu pas per Andorra, sí, sí, comparat amb tota la seva vida, que aquest documental recull tota la seva vida, això sí que és per fer, però una saga brutal, és dels personatges que ara mateix considero dels més interessants dels quals m'he documentat mai. O sigui, és excepcional, és un estafador a gran escala, m'ha recordat molt el de Atrápame si puedes,
sí, la pel·lícula. Doncs sí, sí.
Pues molt així, és a dir, el tio va passar de general de l'SS, de comandant a Inglaterra, estava amb un tio que va ajudar a Einstein a fugir, no sé... O sigui, una vida, però increïble, increïble. I val molt la pena, la veritat, si teniu l'ocasió.
Això és el que dius, em fa pensar a un acudit de l'Eugenio que deia, fill, en 3 mesos a l'exèrcit ja ets general, i ell deia, si esperes que et facin...
Exacte.
Ell ho va fer així.
Sí, va tirar pel recte.
Bueno, una cosa que, malauradament, ara estem immersos, vacunació de grip, està arribant, per dir-ho així, doncs la gent més sensible o d'edat més avançada s'aconsella de vacunar. El que sí, els infants de menys d'un any és la franja amb més afectació dels virus respiratoris. Dius, caram, i aquí, clar, vacunes...
Està clar.
Complicat, per no dir-ho, lo necessari quan venen al món, i tampoc no pots fer moltes coses.
No pots fer poca cosa més que cuidar-los. Bueno, tenen uns sistemes immunològics realment molt bèsties per la poqueta cosa que són. Amb l'alletament matern, per exemple, el que t'arriba a produir la llet materna és millor que 50 vacunes. Això és algo excepcional de la biologia humana. I, però, clar, és normal, és el col·lectiu més vulnerable que tenim. I jo, mira, encara tinc la veu així perquè l'acabo de passar, també la grip, i déu-n'hi-do, sí, aquest any està picant fort.
Sí, bueno, que no, mentre que no hi hagi, diguem, pèrdues o desgràcies humanes per traspassos degut a la grip, que malauradament cada any...
Però hi són.
La grip, lògicament.
La grip cada any, s'emporta un bon nombre de persones, vull dir que és així.
Bueno, de moment no hi ha casos al país, tenim una societat bastant conscienciada, diguem, a tenir la màxima cura de si. Potser la Covid ha deixat... alguna petjada, però tenim la memòria curta en aquest àmbit.
Sí, no, això ja ho hem perdut tot. Tot el de rentar-se les mans, el de no sé què, això ja ha passat, les mascaretes, això ja ningú se'n recorda. Sí.
Fa pocs dies s'ha obert la casa per a la plaça del poble, bueno, la gent de la parròquia doncs ja té lloc, bueno, un punt de trobada, que bueno, també hi vagin vacunats, també, perquè si no, també pot ser un viver de contagis, però bueno, són coses importants també per als padrins i les padrines, aquests jocs de trobada i de passar dies.
Sí, són jocs importants i absolutament necessaris, i bueno, notícies així, doncs bueno, l'únic que fan és felicitar els implicats, no?, que hagin pogut obrir-la, i bueno, això, que són absolutament necessaris, i bueno, em felicito.
Parlant de padrins, torno al comú de la Massana, la cònsula Eva Sansa comentava que, referent al tema de pensions, del fons de pensió, bueno, la cosa està...
Doncs, tot està en calma. També és cert que el procediment ara està judicialitzat i acabarà sent el batlle qui dictamini què s'ha de fer amb tot allò sostret, presumptament, sempre parlem, com s'ha de retornar, quins són els afectats, qui haurà de retornar, perquè recordem que han hagut els treballadors del comú que han presumptament cobrat, no per ells, sinó per ordres de més amunt, uns imports que anualment no els hi pertocaven, que anaven més allà. Clar, tot això s'haurà de veure realment com queda, però ens fiquem en mans de la justícia, que és qui ho haurà de trimir. En tot cas, això està clar, el fons està garantit, i els treballadors que n'hagin de fer ús en el moment de jubilació o per les causes que es pugui fer retirada, el poden estar tranquils en aquest sentit. Però bé, ha sigut un cop molt bèstia, perquè parlem de moltíssims anys que s'han estat duent aquestes pràctiques sense que absolutament ningú se'n donés compte, fins i tot el Tribunal de Comptes, que els que els coneixem ja sabem com són el Tribunal de Comptes, que van amb lupa,
molt rigorosos,
el que se'ls hi hagi passat això durant tants i tants anys, i dic, hòstia, realment És, em sembla molt bèstia. Sí, sí.
Bueno, veurem també decisió de Batlle de Justícia.
Sí.
Agafarà el seu la seva dilatació de temps, o sigui que
sí, sí, no,
la resolució serà això... un any, dos anys o...
No, no, aquí hi ha una instrucció, ja, clar, la demanda de documents que si s'ha d'allargar tant en el temps fins al 2011 o més enllà, pot durar temps, això, tu diràs.
Bueno, que es resolgui de la millor manera possible per tots, perquè bé, ja diguem, no forçament mala praxis voluntària, però també les persones que han cobrat sense voler-ho...
Pot haver-hi una afectació involuntària que ningú en té cap culpa, està clar.
No, no, l'error és humà, malauradament, i tots ens equivoquem. Una cosa que, diguem, no s'ha equivocat i serà, doncs, un augment d'un 8% per ser traça dels residus que s'importin per generar més ingressos en la venda d'energies. Bueno, això és una cosa, doncs... entre cometes, bona, per dir-ho així. Tenim electricitat, tenim una xarxa de calor. Clar, la dimensió del país és la que és, tampoc no pot arribar per tot arreu.
Exacte.
Bueno, jo, tot el que sigui... Bueno, aviam, és que clar, això és... ho has de posar en una balança. Jo que regularment he assistit a les comissions que es fa des de govern per vigilar quines són els índexs i els valors de com està funcionant el centre de tractament. Bueno, en principi, doncs, tot està en ordre, no hi ha res que alarmi. I, bueno, el que sí que a mi m'incomoda com a ciutadà d'aquest país és que constantment haguem d'anar augmentant aquests volums que importem de la Cerdanya. Ja sé que és un tema de bon veïnatge, però bueno, sí que és veritat que com a ciutadà, doncs, bueno, em preocupa. Ja sé que després això se'n fa de cogeneració, que es pot fer xarxa, però, bueno, és una cosa que no m'agrada, ja et dic, eh?
Ho has dit molt bé, de ficar-ho en una balança, de dir fins a quin punt.
Insisteixo, Guillem, he assistit a totes les comissions i els valors són absolutament normals i, per tant, no s'ha de generar cap tipus d'alarma ni res, no? Però sí que és veritat que dius, cada cop n'hem de portar més, no? Hòstia, és una cosa que a mi em crea aquesta dualitat, no?, de pensament, dius, hòstia...
Clar, és una font d'ingressos, per dir-ho així, d'una manera, perquè clar...
I de bon veïnatge, que també...
I de bon veïnatge, també.
Nosaltres també exportem cap a baix, Enric, vull dir, nosaltres també en portem de fangs i portem coses cap a baix, vull dir que s'han de mantenir aquestes relacions, jo ho entenc, no?, però a vegades és el que et dic, que ho posen a la balança i dius, hòstia...
Llavors, un altre cas que retornem al principi de la tertúlia que parlàvem de les competències, el tema del tractament de residus. Que aquí la competència comunal en el tema de la recollida, ostres, estan a la Comissió de Medi Ambient des de fa anys. És molt bèstia la gestió que es fa i lo complicat que és, precisament per això, sovint per tenir-ho dividit entre set. És a dir, hi ha una concessionària que s'ha de fer càrrec de tot aquest volum i, clar, cada comú té aquestes les peticions particulars i aquí penso que també hauria d'haver-hi una força mancomunada de tots els comuns per treballar-ho molt millor. Jo diria que es podria arribar a donar un servei molt, molt millor i segurament economitzant costos, perquè és un dels serveis, de fet, és de les despeses més grans que tenim al comú el tema del tractament de residus.
Sí.
Clar, és una cosa que costa i a part d'això que també la societat moderna cada vegada no en generem més, però embalatges...
Sí que en generem més, sí.
Tot el que compres, no tinc números, en països veïns, el que genera cada persona que viu a Andorra respecte a França o Espanya de residus, però clar, és cert que avui dia coses a granel, com es comprava fa anys enrere al mercat als padrins, dius, pocs llocs et subministren coses a granel, també. I no estem ja condicionats per anar a comprar granel.
Exacte.
Sí. I això n'hem parlat en alguna tertúlia, Enric. Sempre es penalitza el consumidor de base. És a dir, no es penalitza a l'empresa...
Els grans productors.
Clar, tu vas al supermercat i malgrat tu volguessis comprar ara granel, estic segur que tindries moltes dificultats. Malgrat tu et portis el teu tàper que te l'omplin... Estic segur que si vas a un supermercat, a dia d'avui tens moltes dificultats per poder fer la compra d'una manera sostenible. Per tant, els governs, els que estan, el que haurien de mirar és potser anar a la font, és a dir, els grans productors, o sigui, doncs, escolti'm, aquest paquet d'arròs, en lloc de fer un paquet d'arròs d'un quilo, per què no fa vostè un sac de 30 quilos i que al supermercat el puguin vendre, no ho sé, m'ho invento, amb garrafes de 500 grams, no sé, coses així, però anar sempre directament als que estem a baix de tot, de la cadena, i a perjudicar-nos a nosaltres, em sembla com a mínim excessiu. perquè tots ens hem de responsabilitzar, evidentment, i hem de fer les coses com s'han de fer, i s'ha de una tria, i s'ha de fer una tria selectiva i una recollida selectiva, però insisteixo, nosaltres som un granet de sorra en una platja que és molt, molt, molt gran, no? Tots, la suma de tots ens farà gran, ens farà anar millor, però insisteixo, potser s'hauria d'anar a l'arrel del problema, que no som nosaltres els consumidors, sinó és els grans productors.
I aquesta tria, com dieu molt bé vosaltres, és una part important del pressupost del comú, de la tria, la recollida i el tractament.
I tant.
I sort que potser hi ha aquesta tria, perquè si no el cost seria potser encara més elevat també.
Ah, pressuposat.
No, sí, sí, sí. El contracte de recollida de selectiva de RCU s'està tornant a renegociar ara. És un contracte que és fastuós, parlem de molts milions d'euros, perquè és un contracte que es fa entre tots els comuns, que es treu, i llavors, doncs, bueno, diferents empreses presentaran, però insisteixo, és un contracte de molts milions d'euros. Tenim-nos compte que la realitat d'Escaldes en Gordany amb la realitat d'Andorra, amb la realitat de la Massana, perdó, només per un tema de dimensions i per els nuclis,
sí, sí, llunyania de nuclis i tot.
Sí, sí, clar, i parlem de molts, 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 molts diners.
Bueno, veurem quin serà, doncs, el millor acord que es pugui trobar i per tots, perquè això evidentment són costos indirectes que després es repercuteixen al foc i lloc també i en els impostos de la ciutadania. Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, com sempre.
Un plaer tenir-te aquí. David Parescases, merci per la teva presència.
Moltes gràcies, Enric.
Nosaltres ens acomiadem i us dic fins demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.